Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 8:15 de la tarda.
Comença el 8:02, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, molt bona tarda de dimecres. Avui repassarem les notícies del dia, però abans us informem que a les vies de so tenim el Mario Ramírez, la Marina Martínez, a la redacció i producció, que per ser un dia, Sara Cruz, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
A la sotsdirecció, Sara Cruz. A la Marina Martínez un dia l'haurem de fer entrar dins, eh?
Sí, aquí. A veure si vol, eh? Perquè...
A veure, perquè diu que no vol parlar massa, ella s'encarrega més de redactar i del tema de producció i de corregir, ens corregeix. Fa una mica de por, Sara, perquè realment té un manual d'estil que ens té a totes.
Avui ens ha dit el que diem bé, el que diem malament. Mare meva, sí.
S'ha de saber, clar, s'ha de corregir, però tot i així fa por, eh? Perquè realment...
No, però l'estem aprenent molt.
Moltíssim. I és necessària, eh?
Sí,
tant la feina de la Marina Martínez com la Montserrat Pibernat, correctora del setmanari Catalunya Cristiana, són fonamentals, imprescindibles.
Sí.
Doncs vinga, nosaltres ens hi posem.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Josep Jorge Llés de Barcelona. Ja té 40 anys des de fa res, molt pocs dies. És arquitecte tècnic IMBA, director de l'empresa Jubilar-se en Casa. Entre les seves aficions hi troba l'emprenedoria, la tecnologia i el Barça, i es defineix com un home sincer i responsable. Bona tarda i moltes felicitats, Jordi.
Moltes gràcies, gràcies, gràcies. Home, ja fer els 40 entres en un club, Diana, que... Hi ha molt per fer, però ja has fet bastant.
Has vist?
Quin dia els vas fer, Josep?
El 15, no?
El 15, el dissabte.
El dissabte 15. Moltes felicitats.
Gràcies.
Doncs sí, la veritat és que els 40...
Ens en vam recordar la Mercè
i
jo,
Sí, vam pensar-ho,
I vaig veure i em va fer una il·lusió magnífica, magnífica.
Doncs amb el Josep Jorge, director de l'empresa Jubilar-se en Casa, repassarem les notícies del dia, però abans la Sara ens posa al dia novament amb els seus titulars.
La informació del dia, el 8:02.
L'Audiència de Madrid ha anul·lat finalment el cas Blesa. El tribunal madrileny ha anul·lat la causa del jutge Elpidio José Silva contra l'expresident de Caja Madrid per la concessió d'un crèdit de més de 26 milions al grup Marsans de l'expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferran. El tribunal afirma ara que va prendre mesures desproporcionades durant la tramitació. Per això s'espera que el banquer quedi en llibertat en les pròximes hores. El Fons Monetari Internacional diu que l'atur es manté inacceptablement alt a Espanya. Per aquest motiu, insta el govern espanyol a fer les reformes que calguin sense esperar que creixi l'economia. Així es recull en l'informe anual que ha presentat a Madrid l'organisme que presideix Christine Lagarde. L'FMI també proposa abaratir acomiadaments i reduir les cotitzacions a la Seguretat Social, entre d'altres mesures. A casa nostra, la Vall d'Aran continua treballant avui per aconseguir restablir completament els serveis i així mirar de tornar a una certa normalitat. Els cabals dels rius han baixat i el temps ha donat una treva, però encara hi ha més de 250 abonats que continuen sense llum. Tampoc hi ha transport regular ni escolar i encara queden pobles aïllats. Protecció Civil ha rebaixat a la fase d'alerta el pla Inuncat a la Vall d'Aran i altres zones de l'Alt Pirineu, on la situació tendeix a normalitzar-se. Artur Mas compareixerà a finals de juliol a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament per tal de donar explicacions sobre el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica. Així ho ha determinat avui la Junta de Portaveus, que s'ha reunit de manera extraordinària a petició de PP i Ciutadans. La resta de grups ha valorat molt positivament que Mas hagi decidit comparèixer. I en esports, el Barça i el Real Madrid es juguen avui la Lliga Endesa en el cinquè i definitiu partit de la sèrie final. L'equip blaugrana tindrà fins últim moment el dubte de Joan Carles Navarro. El jugador de Sant Feliu de Llobregat té un trencament fibrilar a la cuixa dreta.
Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Torna el sol amb ruixats de tarda, aquesta tarda sobretot a molts indrets de Catalunya. Temps assolellat amb sol i boires aquest matí, però a partir del migdia ja han començat a créixer nuvolades a les zones de muntanya. Ruixats al Pirineu i xàfecs i tempestes als ports de moment localment intensos. L'ambient és suau a aquestes hores amb unes màximes que han baixat una mica respecte ahir a gran part, sobretot a l'interior de Catalunya. Un cop passi la pertorbació, demà el temps començarà a millorar i tindrem grans estones de sol i algun ruixat de tarda pel que queda de setmana. Les temperatures pujaran durant els pròxims dies, però sense arribar a cap calorada, com per exemple les que vam tenir la setmana passada.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. És del tot necessari actuar d'acord amb uns principis que tractin la corrupció com una lacra que cal combatre en tots els seus fronts, però en especial cal incidir en el seu origen, en el cor de les persones. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dijous, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. És el Dia Mundial de les Persones Refugiades i volem parlar dels qui han d'allunyar-se de casa seva per guerres o altres situacions conflictives i injustes. Tractarem aquesta qüestió en la primera hora amb un representant de l'Ajuntament de Barcelona. A la tertúlia tindrem Arcadi Oliveres, Lluís Serra i Francina Alzina. A les 9 arribarà la secció de Consum Plusvàlua del primer cafè. Després també us oferirem el comentari de Manuel Milian Mestre i, per acabar, Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló. Tot això i molt més aquest dijous de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
7:39, tot seguit repassem les notícies del dia. Avui ho fem amb Josep Jorge, ell és director de l'empresa Jubilar-se en Casa. I abans de tocar temes com ara que l'Audiència de Madrid, l'Audiència Provincial de Madrid ha anul·lat el cas Blesa, ens volem interessar per l'estat, sobretot de la majoria dels evacuats que no tornaran a casa seva fins aquest dijous, serà a la Vall d'Aran.
Doncs sí, Mercè, la Vall d'Aran continua treballant avui per aconseguir restablir completament els serveis i així mirar de tornar una certa normalitat. Els cabals dels rius, com dèiem, han baixat i el temps ha donat una mica de treva, però encara hi ha més de 250 persones abonades que continuen sense llum. Com dèiem, tampoc no hi ha transport regular ni escolar i encara queden pobles aïllats. El conseller d'Interior ha visitat aquest matí la Vall d'Aran. Protecció Civil baixa també alerta al Pla Inuncat per la millora de la situació a la Vall d'Aran. Tècnics estan inspeccionant també infraestructures i edificis que havien quedat negades per les aigües. Si estan en bon estat, com deies, Mercè, els més de 300 evacuats podran tornar a casa seva. Si et sembla bé, anem a Ràdio Principat, que la Carme Bonet ens informi. Molt bona tarda, Carme.
Bona tarda. Protecció Civil de la Generalitat ha rebaixat a la fase d'alerta el Pla Inuncat per la millora de la situació que es viu a la Vall d'Aran per les inundacions a causa de la crescuda dels rius dels darrers dos dies. Un cop els bombers hagin determinat que la zona és segura i els tècnics locals hagin fet les inspeccions d'infraestructures i edificacions de la zona, es podrà iniciar el retorn dels més de 300 evacuats als seus habitatges. Protecció Civil de la Generalitat recomana evitar acostar-se a les lleres dels rius fins que finalitzi l'episodi d'alerta i que els diversos cossos operatius hagin fet la valoració de l'afectació. El síndic d'Aran, Carlos Barrera, ha afirmat que el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Xavier de Pedro, ha assumit el compromís de permetre al Consell General d'Aran i als municipis de la Vall que facin actuacions a la llera de la Garona i altres rius de muntanya.
I al final allò acaben sent illes absolutament vegetades amb arbres i arbustius i que tot això no forma part de l'entorn que nosaltres desitgem i que aquest és un element que evidentment té la seva importància amb la conseqüència del que acaba succeint. Que la seva incidència és d'un 5%, però escolta'm, eliminem aquest 5% perquè ahir la catàstrofe absoluta de la Vall d'Aran era només si el Garona hagués pujat de cota 30 centímetres. És que haurien desaparegut totes les infraestructures dels ponts de la Vall d'Aran.
D'altra banda, el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha visitat avui la Vall d'Aran per comprovar sobre el terreny els estralls de l'aiguat. Espadaler no descarta tramitar la declaració de zona catastròfica, tot i que matisa que de moment s'ha de quantificar els danys.
Sí, en farem la valoració, no ho tenim en absolut descartat, però bé, el que pertoca ara és, un cop les aigües van tornant al seu lloc, prendre la decisió si cal fer-ho. Ho farem conjuntament amb el síndic de l'Aran i aquest és un tràmit que s'ha de fer des de la instància del govern. I, evidentment, si s'escau, per descomptat que ho farem.
Continuen havent-hi carreteres afectades. La Nacional 230 està tallada entre Viella i la frontera francesa. La Nacional 141 tallada a Bossòst i la C-28 tallada a Naut Aran entre Garòs i Gessa per esfondrament derivat de les inundacions. El transport escolar i el transport públic regular avui s'ha suspès a la Vall d'Aran. Al Pallars Sobirà s'ha suspès el transport que passa per les poblacions de Llavorsí, Esterri, Ribera de Cardós i Alins. De cara a demà s'espera una millora de la situació pel que fa a la mobilitat i a l'activitat escolar. D'altra banda, dic que CaixaBank ha establert un pla d'ajuts pels afectats per aquestes inundacions.
Moltes gràcies, Carme Bonet, des de Ràdio Principat, per aquesta crònica extensa sobre els últims esdeveniments que han tingut lloc a la Vall d'Aran. Josep Jorge.
Sí, una xifra realment extraordinària de les precipitacions i les conseqüències que ha comportat. De fet, em sembla que fa més de 3 dècades que no hi havien ruixats d'aquesta intensitat. I, evidentment, sempre es pot dir que haurien d'haver fet més previsió, però davant de circumstàncies extraordinàries que passen, que sí que passen de tant en tant, home, doncs també hem de veure que la natura té el seu propi poder, la seva pròpia capacitat creativa i autodestructiva, i en conseqüència el que hem de fer és posar ara mateix tots els recursos que tinguem per intentar restaurar la situació el abans possible.
Doncs sembla, com us dèiem, que la majoria dels evacuats a la Vall d'Aran no tornaran a casa seva fins aquest dijous, tots els desallotjats. Canviem de qüestió, perquè avui també és notícia que l'Audiència de Madrid ha anul·lat el cas Blesa. El tribunal madrileny ha anul·lat la causa del jutge Elpidio José Silva contra l'expresident de Caja Madrid per la concessió d'un crèdit de més de 26 milions i mig d'euros al grup Marsans de l'expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferran.
Doncs sí, el tribunal ha acordat la nul·litat d'aquest procediment, com dèiem, obert pel jutge Silva, i afirma que va prendre mesures desproporcionades durant la tramitació. Per això s'espera que el banquer quedi en llibertat en les pròximes hores. De la causa oberta pel crèdit a l'expresident de la patronal espanyola, en penjava, recordem, la investigació de la compra per part de Caja Madrid del City National Bank de Florida, cas pel qual Blesa està en presó provisional, com dèiem, sense fiança. Per això s'espera que el banquer quedi en llibertat en les pròximes hores.
Mentrestant, el jutge que va enviar Blesa a la presó ha demanat a emparar formal aquesta mateixa setmana al Consell General del Poder Judicial per les previsions que assegura haver rebut del món judicial i també periodístic.
El magistrat està apartat temporalment del cas mentre l'Audiència Nacional resol si el revoca, és a dir, si el desvincula definitivament de la investigació, tal com ha demanat la defensa de Blesa.
Bé, Josep Jorge Gil, darrere. Clar, anem a veure. El senyor Blesa està imputat per 3 causes. Té 3 causes obertes.
Sí, sí.
D'alguna manera, clar, el que potser la gent no sap és que l'any 2010 aquest mateix jutge, el Pidio José Silva, va desestimar una querella que van presentar el sindicat Manos Límpies justament doncs, per aquests fets. Sí. Clar, que és el que alega ara, diguéssim, tant la Fiscalia com la defensa de Blesa. Si en un moment ja es va desestimar, per què ara torna endavant? Breument, el jutge Silva, què diu ara? Doncs que els fets han canviat i que el 2010 encara no hi havia la crisi galopant que ens afecta. Com ho veus tu, aquest raonament?
Bé, doncs que com més d'una ocasió ja hem comentat aquí, les millors defenses són les que es basen en errors de procés. Vull dir que no tant estem jutjant la veracitat o la falsedat ni de les proves ni dels fets, sinó que els bons letrats defensors, els bons litigadors, el que fan és intentar buscar els forats de l'aplicació de la norma.
Els defectes de forma.
Exacte. Uh-huh. I aquest pot ser un problema quan tenim davant jutges o inclús fiscals d'aquests anomenem estrelles o mediàtics, que a vegades el que busquen és més la ressonància que no pas l'eficiència. I aquí podem estar davant d'un cas d'aquests, que sent, diguem-ne, d'absolut malestar, veure com el senyor Blesa, tota la seva mala gestió, el que ha originat, les conseqüències que ha portat, més enllà de la pròpia entitat financera que estava gestionant. Perquè no oblidem que si això no hagués passat en un banc, els accionistes d'aquesta empresa són els que s'haguessin personat en contra del seu president, director general, el seu administrador. Aquí, diguem-ne, qui l'hagués jutjat haguessin estat accionistes i els seus clients, no comprant, diguem-ne, o simplement portant al concurs a aquesta companyia. Com que estem parlant d'una entitat financera que ha rebut ajuts públics, ajuts de tots, i que ha afectat de forma general la societat, doncs la justícia està intentant, a través de la instrucció que està portant aquest jutge, compensar aquest mal que la societat ha fet. Jo no crec que sigui aquesta la funció de la justícia. La justícia està per aplicar la legalitat i aplicar-la de la forma més correcta possible. I després ha de ser la societat en el seu conjunt qui jutgi l'actuació d'un personatge i que anys més tard no ens passi com ara ens passa amb el senyor Mario Conde, que ara sembla una estrella mediàtica, una de les persones, diguem-ne, amb més criteri, amb més capacitat per fer-nos sortir d'aquesta crisi. Quan, recordem, ell va ser el que va portar a l'enfonsament, diguem-ne, de l'anterior Banesto.
Clar, perquè d'alguna manera tant la Fiscalia com la part defensora aleguen que bé, el magistrat, Elpidio José Silva, amb la seva justificació, aleguen que potser s'està culpabilitzant tant a Blesa com a Gerardo Díaz Ferran d'aquesta crisi. Tu ho veus així? Creus que tots els dirigents bancaris que aniran passant, perquè el calendari que ens espera judicial en passaran com 8 o 9?
No, i segur que tots ells, de forma individual, tindran la seva pròpia responsabilitat. Que la suma de tots ells sigui la que ha provocat aquesta situació econòmica, això és una altra història.
Vale.
Això és una altra història. El que sí que és cert és que a vegades el que es necessita és culpabilitzar, focalitzar-se en algú per tal d'intentar imputar-li, posar-li cara a aquesta desfeta i, com a mínim, doncs, que la gent es pugui quedar una mica més tranquil·la perquè sap que algú està pagant pels errors que estem malvivint avui en dia.
Deixem pressions a banda, per cert. Josep Jorge, avui hem conegut el nou president del Tribunal Constitucional, es tracta de Francisco Pérez de los Cobos. El magistrat Francisco Pérez de los Cobos ha deixat anar alguna frase com, per exemple, l'única ideologia capaç de produir malsons és el nacionalisme.
El que no he escoltat bé al final, si deia nacionalisme espanyol, nacionalisme català o quin tipus de nacionalisme. El que és cert és que més enllà de el que sigui la voluntat de les persones i de la societat, quan s'estan intentant articular normes en contra del dret d'expressió de ciutadans o de grups de la societat, tenim un problema. I, evidentment, aquí tenim un problema. Tenim un problema d'encaix, perquè al final la societat, per viure junta, ha de conviure. I conviure vol dir respectar-se les diferències i un i els altres. quan uns s'intenten imposar per sobre els altres, i es digui nacionalisme espanyol o inclús nacionalisme català, tenim un problema de convivència que va en detriment dels drets de tots nosaltres.
Canviem de qüestió. Avui compartim les notícies del dia amb Josep Jorge. Ell és director de l'empresa Jubilar-se en Casa. Sara, el Fons Monetari Internacional ha dit avui que l'atur es manté inacceptablement alt a Espanya. Per això insta el govern espanyol a fer les reformes que calguin sense esperar que creixi l'economia i fins i tot anar més enllà.
Així és, Mercè, recull d'aquesta manera en l'informe anual que ha presentat a Madrid l'organisme que presideix Christine Lagarde. Proposa abaratir acomiadaments i també reduir les cotitzacions a la Seguretat Social. També demana als empresaris un compromís per crear ocupació si els sindicats accepten, això sí, més moderació salarial. Segons l'organisme, la baixada de les cotitzacions a la Seguretat Social s'hauria de compensar amb un increment de l'IVA i també els impostos especials. L'FMI assegura que el poder adquisitiu de les llars no es veurà perjudicat, tot i la rebaixa dels salaris si es crea, dit, ocupació i es redueix la inflació. L'informe de l'FMI també demana consolidar la disciplina fiscal de les comunitats autònomes i, per cert, que augura que l'economia espanyola està en fase d'estabilització i, fins i tot, tot creixerà possiblement en el segon semestre de l'any.
Josep.
Bé, l'FMI és aquell mateix, aquella mateixa institució que va dir que havia no avaluat adequadament les seves polítiques a Grècia i que ha portat a una de les pitjors catàstrofes econòmiques d'un estat membre de la Unió Europea. Aleshores, home, jo no estic segur de que ells tenen la seva pròpia qualificació. Una altra cosa, si tenen els elements morals per intentar dictaminar mesures per poder sortir d'aquesta crisi. Perquè jo, de tot aquest decàleg de 10 punts, no en veig cap de solució a la crisi que estem patint. Només veig mesures de precarització, de mala flexibilització del mercat de treball, que vol dir, escolta'm, avui estàs aquí i demà no. I tu saps que mentre estàs aquí has d'acceptar les condicions que jo t'imposo. Això no ajuda a, per exemple, impulsar el consum intern, que és un dels mecanismes que permetrien fer créixer l'economia. De tal manera que continuar apretant amb els temes de reforma laboral, flexibilització, major mesures de, diguem-ne, poca consolidació laboral, no ens ajudarà. De fet, jo crec que el mateix govern ja ha dit que ells la reforma laboral ja l'han plantejat, ja l'han aplicat. Tots veiem que clarament no ha portat els resultats que pensàvem que tindrien, de tal manera que aquí el que hi ha que estimular és el creixement. I l'única forma d'estimular el creixement és, malauradament, amb crèdit. Crèdit vol dir prendre més riscos, vol dir posar més endeutament sobre aquesta economia, però necessitem una teràpia de xoc. I això avui l'FMI no ho està receptant. Demà passat ja veurem.
Continuem parlant de més pressupostos, breument, perquè és una notícia que ens acaba d'arribar. Aquesta tarda s'han reunit en una reunió sectorial d'educació presidida pel ministre José Ignacio Wert, la consellera d'Ensenyament, Irna Rigau, entre d'altres consellers i conselleres. En tot cas, Rigau ha avisat al sortir d'aquesta trobada que els nous requisits per les beques de formació professional i batxillerat deixarien fora el 52% dels becats catalans. Bé, també, d'altra banda, la consellera ha assegurat que Wert s'ha manifestat disposat a reconsiderar el canvi en el sistema d'ajuts. Aquest era el tema principal d'aquesta trobada d'aquesta tarda en aquesta reunió sectorial d'ensenyament.
Sí, jo crec que el tema de les beques, que evidentment recursos, cada vegada tenim recursos més, més petits, més reduïts, les beques jo crec que no s'han d'aplicar tant a quins són els recursos econòmics d'aquell alumne, els propis que tingui, sinó cap a planificar una cursa, una carrera professional que permeti al cap i a la fi inserir laboralment aquest estudiant i que en la seva activitat econòmica ajudi a produir riquesa en el país on està. O sigui que hem d'estar molt més orientats a l'eficiència en l'aplicació dels estudis a la nostra economia.
I ens quedem a casa nostra perquè el president català Artur Mas compareixerà de forma extraordinària al Parlament abans que acabi el període de sessions pel presumpte finançament il·legal de Convergència a través del Palau de la Música.
Mas ha dit que sempre que se li ha demanat ha donat explicacions al Parlament sobre aquest assumpte i ha recordat que el jutge mai no l'ha cridat a declarar en relació amb aquest cas. Pel que fa a les dades de la compareixença, segons el president, serà a finals del mes de juliol. Mas ha pres aquesta decisió després que ahir Esquerra i el PSC anunciessin el seu suport a la petició de compareixença formulada per el Partit Popular i Ciutadans en un assumpte en el qual el fiscal va considerar que el total de comissions il·lícites satisfetes per Ferrovial i que, recordem, es va fer arribar a l'òrbita de Convergència Democràtica en l'expoliació del Palau puja més de 6 milions i mig d'euros.
Sí, de nou, diguem-ne, de les èpoques antigues que en sortien models de finançament i de creixement econòmic que eren com a poc dubtosos, doncs ara estem pagant les conseqüències en el pitjor moment, quan per una banda se'ns pugen els impostos de transmissions patrimonials, justament de forma, diguem-ne, també casual, quan 24 hores abans s'havia dit que es reduirien els impostos a les activitats de joc. Aleshores, de cop i volta es prenen decisions i es fan gestions que sembla que clarament no beneficien a la majoria, sinó que beneficien a grups, a segments, partits polítics o empreses.
Doncs avui també us volem comentar que el president Barack Obama ha fet un discurs a la porta de Brandenburg, de Berlín, com ja van fer els presidents nord-americans, JFK Kennedy i Ronald Reagan.
Obama els ha recordat i ha dit que se sent orgullós de ser el primer de fer-ho al costat oriental de la porta, abans, recordem, tallada pel mur que dividia la ciutat entre el sector occidental i el sector comunista. La caiguda l'any 89 demostra, ha dit Obama avui, que els nostres valors van guanyar. Obama també ha recordat la tragèdia nazi i ha dit que la història de la ciutat és el millor símbol de la lluita de la humanitat per la llibertat. El president nord-americà, com ja s'havia avançat aquest matí, ha anunciat que els Estats Units estan en camí de reduir els camps nuclears als nivells dels anys 50 i ha ofert a Rússia també reduir en un terç l'armament atòmic dels dos països. Obama també ha anunciat que desclassificarà d'altra banda part de la informació del programa PRISM d'espionatge massiu per part dels serveis d'intel·ligència nord-americans.
No, sembla, diguem-ne, com una paradoxa que avui ell, el president Obama, es refereixi a la caiguda d'un mur físic, però en canvi tinguem aixecats altres murs, altres firewalls per tots els temes d'espionatge de dades, no? O sigui, les llibertats a vegades no només són del trànsit de persones, sinó del trànsit d'informació.
Bé, Josep... Gràcies.
A vosaltres.
Ha quedat molt bé. Sara Cruz, punt curiós de la setmana.
No sé si porteu xancletes. Josep, en porteu avui?
Ara mateix no.
Tu, Mercè, em sembla que...
Jo sí, perquè...
Sí,
portes... Haig de la plana, jo, bastant.
Sí, perquè ets molt alta. Doncs, és cert que les xancletes són dolentes pels peus, què diríeu, que sí o que no?
Per favor, que no siguin dolenta pels peus.
Doncs sí que ho són, Mercè. Em sembla que has de canviar de calçat, sí? Perquè un estudi de la National Food Health Assessment, no sé si ho he dit bé, dels Estats Units, assegura que el 78% dels adults a més de 21 anys, per tant els 3 ja els tenim, han patit problemes als peus i que en gran mesura es deu a l'ús de les xancletes estiuenques. Com que compten només amb una fina goma com a suport d'estructura, aquest calçat no absorbeix l'impacte contra superfícies dures. Els nostres peus, segons diuen els experts, estan preparats per caminar per superfícies naturals, com per exemple l'herba o la sorra, de manera que fer servir xancletes per caminar sobre l'asfalt pot causar diversos problemes.
Ah, això ho he notat, Sara.
Veus?
Quan vas descalç, camines perfectament,
sí.
Eh?
A tu t'agrada molt anar descalç.
Però anar descalç sobre l'asfalt calent de l'estiu pot ser un autèntic drama.
Pot ser pitjor que portar xancletes.
Tot i així, jo és que sóc molt fan de descalçar. La Sara ja ho sap.
Sí, ho sé, perquè la Mercè i jo hem passat moltes hores juntes.
Fins aquí podem llegir. Però tot i així, ostres, clar, doncs començaré a posar-me una mica més de taló.
Una miqueta,
no?
3 centímetres, diuen.
3 centímetres.
Sí, per no desestabilitzar la columna.
Tu, Josep, no tens aquest problema.
No, perquè, bé, tampoc porto... Jo, a mi m'agraden les xancletes, eh? Però els nois a vegades portem, diguem-ne, un dit o dos i
una
més...
Una plataforma així.
Jo, que no sóc especialment final, diguem-ne, necessito alguna ajuda com el president.
Com el Sarkozy.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Josep Jorge, per haver estat amb nosaltres avui al 2 de 8. Fins aquí la informació. Salutacions del Mario Ramírez de les Vies de So, de la Sara Cruda, de la Marina Martínez i de qui us ha parlat Mercè Raga. No oblideu que la vida més enllà dels obstacles comença cada dia de cap i de nou, tot seguit, amb Oriol Casals. Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.